Els cellers Maset, ja sabem qui s'endú el lot de vins i caves de cellers Maset, oi, Noelia?
Sí, se l'endú la Sandra, que la pregunta quina és la cosa més absurda que he pagat mai és una assegurança de llar que cobreix els mobles d'exterior sempre que no siguin a l'exterior.
Buah, m'atrec el barret del creador, de l'entrepreneur d'assegurances que ha creat això.
Doncs enhorabona, Sandra. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia! I aprofitarem aquest aplaudiment per donar la benvinguda a Marc Giró.
Em pensava que havia fet tard. Que barbaritat.
Escolti,
molt bé. Miri,
avui
tenim Miquel Missé, Pol Guasch, i després ve Jean Willis, que és un senyor que té ara mateix una exposició a la Virreina, al bell mig de la Rambla de Barcelona. Però aquest ha estat un diputat brasiler que porta 4 anys exiliat a Barcelona.
Alguna cosa haurà fet.
Ara l'explico. Ara mateix l'explico. Es va enfrontar a Bolsonaro.
Bueno, digue-li que hi ha marxat.
Un dia que Bolsonaro li va dir maricón, ell li va escopiar la cara a Bolsonaro. I, a més, un senyor que ha participat de retruc a Gran Hermano Brasil, que això sí que és un Gran Hermano, i a més un tonteri.
Són moltes capes per analitzar, no?
Moltes capes, per analitzar, sí.
Jo faria fora tots els col·laboradors.
Exacte, un dels guanyadors de Gran Hermano Brasil, que, a més, li ha escopit a la cara a Bolsonaro, endavant la cara.
Aquest seria el titular. Gràcies, Marc Giró. Tots atents al vostè primer i atents també al butlletí informatiu. Xavi Pardo, bon dia.
Hola. Hola, bon dia, ara sí.
Ara, tots atents menys el Xavi Pardo, eh?
No, era un botó que s'havia de premar. El cable, a vegades no fa contacte.
Sempre, no, ens ho sabem, això també ens passa aquí a l'estudi.
Ens han posat monitors nous.
Monitors, què vols dir?
Això de les orelles.
Auriculars.
Sí, volia dir auriculars.
I han canviat les espumetes dels micròfons.
És veritat, tenim escumes noves.
Sí. Bueno, és que una cosa, va arribar un punt que tu això ho infusionaves i sortien presentadors, o sigui, podies clonar presentadors de RAC1,
no te l'edabaves.
Ho posaves amb aigua calenta o deixaves que li toqués la fotosíntesi?
No.
I sortien els cardelmaus petits amb ulleres i tot, eh?
Seria Jurassic Park.
Bé, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Atenció, el titular cobra el butlletí informatiu de la Una. Aplaudiments per el rebut de la llum baixarà per primer cop en gairebé 2 anys! Sí! Però... No sé si em ve cap, eh? Xavi, on és la trampa?
No, home, aquest és un... És així, home.
És així.
Baixarà per primer cop després de 2 anys perquè havia pujat molt. Aquest és el però.
Bueno, aquí però sí que... veritable notícia seria que entenguéssim el rebut de la llum.
Sí, això no... Miracles a Lourdes, no? No es pot demanar tant. En tot cas, el rebut aquest octubre serà un 14% més baix que el de l'octubre de l'any passat. Per tant, torna a nivells de setembre del 2021, que és quan es van superar per primer cop els 100 euros de mitjana al rebut de la llum. Feia 21 mesos que el rebut no parava d'encarir-se, tot i això el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, adverteix que el rebut continua encara disparadíssim.
Tenemos precios que están un 60% por encima del mes de octubre del año 2020, es decir, por fin hay bajada interanual, es la primera vez en 21 meses que baja la factura eléctrica del usuario medio, pero seguimos con precios desproporcionadamente altos. El gobierno debe tomar medidas que vayan mucho más allá.
Facua calcula que un usuari mitjà pagarà uns 103 euros aquest octubre per la llum i des de principi d'any diu que ja n'ha pagat més de 1.300, que és un 58% més que l'any passat. I encara relacionat amb l'energia, una trentena d'estudiants s'acaben de tancar a l'edifici central de la Universitat de Barcelona per reclamar que es deixin de consumir combustibles fòssils. Diuen que s'hi quedaran fins que el rector es comprometi a negociar amb les empreses del sector i els bancs que hi donen suport. Des de la Universitat de Barcelona, Mar Poyato.
Sí, els estudiants integrants de l'ONG End Fossil s'han reunit a l'edifici de l'UB del Raval i després han engegat una marxa fins a l'edifici central, a la plaça Universitat. En aquests moments hi ha 8 persones tancades a l'entrada de l'edifici, 3 d'elles encadenades, tot i que no les podem veure perquè no hi podem accedir. I a la resta són fora, al claustre, on han muntat tendes de campanya per passar-hi la nit. Els estudiants reclamen que la universitat mogui fitxa per lluitar contra el canvi climàtic.
Li demanem que es posi al capdavant i a l'avantguarda de la lluita contra la crisi climàtica i per la transició que necessita la nostra societat. Per tant, fem una crida a totes les estudiants, professores i treballadores de la UB a unir-se a nosaltres en aquesta lluita per un món millor.
Des de la universitat diuen que de moment no pensen fer res i tampoc tenen previst demanar el desallotjament.
I mentrestant el govern espanyol torna a negar l'espionatge polític a l'independentisme amb el sistema Pegasus. Diu que és una notícia falsa i que els únics mòbils que s'han punxat s'ha fet per ordre judicial. La CUP ha retret al govern espanyol que la policia faci informes falsos per propiciar aquest espionatge a tots els partits independentistes. Des del Congrés dels Diputats, Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, retret de la diputada Mireia Bahía, Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, li diu a la CUP que és com el PP i Vox, que maximitzen notícies falses.
¿Qué opina de acusar de terrorismo a un sindicato de estudiantes solo para justificar el espionaje ilegal? Esto nos lleva a preguntarle si dirige usted la policía política, señor Marlaska.
Ustedes tienen una forma de hacer política inconsistente, sí, empleando bulos y falsas informaciones como la derecha y la ultraderecha. Hagan, por favor, una reflexión, pero...
I repeteix que mai la policia espanyola ni la Guàrdia Civil ha interceptat cap mòbil sense ordre judicial. Bahir li ha retret que per molta autorització judicial el rerefons és l'ideologia independentista i d'això se'n diu persecució política d'adversaris.
No marxem encara de Madrid perquè el Ministeri de l'Interior desmenteix que els cossos policials espanyols arrosseguessin cadàvers cap a territori marroquí en l'assalt de la tanca de Melilla. Ho nega malgrat el documental que va emetre ahir la BBC i que reconstruïa els fets del juny passat on van morir com a mínim 23 persones quan intentaven traspassar la frontera. Més detalls a Romanyé.
Sí, fons del Ministeri de l'Interior lamenten que el documental de la televisió pública britànica acusi el govern espanyol d'una forma tan clara sense aportar, diuen, cap prova. Insisteixen que tots els organismes que han investigat la sala a la tanca han arribat a la conclusió que les morts van ser que no van ser en territori espanyol. En qualsevol cas, Podem, socis del govern de la Moncloa, els puja la mosca al nas, ho deia Pablo Echenique.
Creo que incide en las dudas, ¿no?, que manifestamos desde Unidas Podemos respecto de aquella actuación.
Per això el Ministeri de l'Interior torna a defensar l'acusació de la Guàrdia Civil aquell 24 de juny. Consideren que va ser legal i proporcional, tot i les víctimes mortals.
I els Mossos han detingut un noi de 19 anys presumptament relacionat amb la baralla mortal davant d'una discoteca del Paral·lel de Barcelona diumenge a primera hora del matí. Cap a les 6, els Mossos van rebre l'avís que hi havia un home ferit de gravetat al carrer davant la discoteca Brises del Caribe. Quan hi van arribar ja era mort. Segons algunes fonts, l'arrestat d'avui seria l'autor de la punyalada mortal. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de sumari.
Escolta'm, ja ara vols fer esports o no?
Una mica, sí. Vinga, endavant. Tenim declaracions fresques del president de la Lliga, Javier Tebas, que ha expressat el seu desig que Leo Messi torni al Barça. En una xerrada a Olé Esports de l'Argentina, Tebas considera que la seva sortida del club blaugrana i, en conseqüència, de la Lliga, va ser un error i posa per davant el seu retorn al de Cristiano. De totes maneres, destaca també que, tot i la seva marxa, la Lliga espanyola segueix estant al màxim nivell i relativitza el desastre dels equips espanyols aquest any a la Champions, recordant que la Lliga ha dut 37 títols europeus en els últims 10 anys, per només 13 de la Premier. Precisament a la Champions, el Madrid ajuda a passar avui a vuitens de final com a primer de grup.
Escolta,
davant el Celtic de Glasgow.
El Girona va empatar amb el Madrid. Això és fantàstic, no estàs content? No?
I els del Barça...
També, no sé què, no?
Bueno, sí, perquè bueno, no hi comptaven, segurament. Sí, poca gent hi comptava. I és un punt de mèrit, sí.
Un punt de mèrit, el Girona. Jo saps que no me'n recordava que estava primera, em pensava...
Sí, doncs... Fa uns mesos es veu que van pujar, sí, un mes de juny.
Me la bufa el futbol.
Ja ho sé.
Però jo et veig content a tu.
Sí, home, i tant.
Per tal d'haver-te content.
Ara, és veritat que també aquest punt s'ha de fer bo després guanyant altres partits, com per exemple el d'aquest divendres contra l'Atlètic de Bilbao. Però bé,
sí, sí. Endavant.
Un punt molt important.
Fantàstic. Però segueix amb això, aquesta merda que estaves fent.
No.
La primera notícia realment, o sigui, m'he quedat estupefacte que això sigui notícia. O sigui, que el Tebas, que encara a més estigui en exercici...
Home, és... El president de la Lliga espanyola que vol que torni a Lliga espanyola.
Em sembla una merda de notícia heteropatriarcal, t'ho dic. O sigui, és fer bla-bla a ocupar l'espai públic...
Però has de tenir en compte que aquest senyor és del Madrid.
Amb basura!
Aquest senyor és del Madrid i ho reconeix obertament. I això està bé, que...
Bueno, segueix. No tens res més que no sigui...
Sí, precisament ara que t'estava dient que això, que la Champions juga al Madrid intentant avui classificar-se com a primer de grup davant el Celtic de Glasgow, serà però a partir de 6:45 de la tarda i avui el farem a RAC+1.
Ah, mira, que bé.
Després la resta de la jornada arrencarà a les 9 i ja la podreu seguir des de 8:45 amb l'habitual carrusel de la Champions a RAC1. Però que llavors que bé, podeu posar la ràdio convencional. I ara que parlaves precisament del Madrid, el comitè de competició decideix avui si sanciona el tècnic Carlo Ancelotti després que digués que els àrbitres s'havien havien inventat el penal que va suposar l'empat del Girona precisament al Santiago Bernabéu. Ah, és a dir, que no té gaire bon perdre, perquè no perden mai i el dia que perden és culpa dels àrbitres. L'italià s'exposa a una sanció que no hauria de superar els 4 partits. En bàsquet, el seleccionador espanyol Sergio Scariolo ha donat la llista de 16 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació per la Copa del Món del 2023, amb 6 catalans. La gran novetat són Eric Vila del bàsquet Girona i Pep Busquets del Joventut. També són Joel Parra de la Penya i en Cubacima del Venècia i Miquel Salvó i Ferran Bassas del Gran Canària. I acabem en tenis perquè avui Carlos Alcaraz i Rafa Nadal debuten al Masters 1000 de París-Bercy. Primer ho farà el murcià contra el japonès Nishioka sobre les 2 del migdia aproximadament. Després serà torn del Balear, no abans de 8:15 contra el nord-americà Paul. És el retorn de Nadal després de ser pare.
Ah, clar, mira. Escolta'm una cosa, perquè s'ha demanat la baixa per paternitat o...
Una setmana s'ha fet, sí, sí. Bueno. Ha estat una setmana
sense competir. Què t'anava a dir? El... Senyora, com et dius, estimada? Teresa, posa't el micro ben bé la boca.
Teresa.
Molt bé. Teresa, tu avui estàs aquí excepcionalment, hauries d'estar fent una altra cosa i estàs aquí. La qual cosa nosaltres t'agraïm moltíssim. Què hauries d'estar fent? Acabes de trencar una tradició. Està molt bé, trencar tradicions, Teresa. Sí. Estem de les tradicions fins al capdamunt. A veure, explica't.
Doncs que avui és el 30 complens del meu fill.
Home, felicitats.
Que es diu Oriol.
Oriol.
Estic aquí veient-te tu.
Fantàstic. I al teu fill li has dit... Però vosaltres cada aniversari del teu fill anàveu a dinar amb ell?
Dinem amb ell, sí.
Sí. I on dinàveu? A casa teva?
A casa.
A casa. I avui no hi ha dinar. S'ha trencat la tradició.
Sí, hi ha dinar. Té el microones.
El microones i punt.
Una dona alliberada.
Que
gran. Aquí tenim una dona alliberada que el seu fill ja ha fet 30 anys i ha dit, però ara, xaval...
Ja està.
El gelat el fas tu. Visca les dones alliberades. Què t'ha de dir? A partir d'ara ja...
S'acabó.
Oriol.
Vinga, Oriol.
Digue-li tu mateixa. Mai
que tens 30 anys, xaval.
Xaval, felicitats, però la teva mare se l'aspira, no? A veure, digue-ho. Què és
això? Això, que me'n vaig, adéu.
Que te'n vaig. Tu fas teatre, no?
Sí.
Fas un grup de teatre amateur, tens.
Sí.
Com es diu? Treu-te la mascareta perquè fins a mi que no et veiem.
Es diu... Triangle Teatre de Cornellà.
Ah, Cornellà. I quin paper és l'últim paper que has fet?
No he fet paper, jo sóc la directora.
I de fer un paper que t'agradaria més, fer de reina, fer de miserable, de reina, de pobra, de rica...
Sempre de reina, per favor.
Sempre de reina. Ah, clar. Com nosaltres, no?
Clar, una reinona. No?
Pol Guas, tu entres reina o replegada?
Emperatriu.
Ah, sí. Escolta'm, doncs un aplaudiment per aquesta senyora alliberada, que a més és directora... I acaba d'engegar a vida el seu propi fill. Que això sí que és feminisme i el de més...
Doncs jo estic patint pel nano, a veure què menjo avui.
Bueno, però tu sí que has de patir, perquè els teus sí que són petits, m'entens? Vull dir, tot sembla molt bé, les cures, tot això que és un rotllo patatero, però mira...
I sobre per venir-te a veure tu, que vols patir? Que la tradició...
Ah, estàs patint pel seu nano?
Sí, clar.
Ah, ja ha sortit.
Per a veure què, això és la munda, no? Per a veure què dina avui.
És la munda.
Suposo,
ja ha sortit la conxorxa masculina.
I ara potser haurà de menjar un sàndwich.
Ah, pobret, ara tenim un home de 30 anys blanc de Cornellà. Que la seva mare no li ha fet...
Que no té dinar.
Que no té dinar. Ai, pobret, no? Anem a ajudar-lo, no? No fos cas... Ai, la merda. El temps, estimat!
Som-hi. Aquesta tarda el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols, escaparan ruixats a les comarques del sud, especialment a les Terres de l'Ebre. Temperatures que quedaran més frenades que ahir, però en alguns casos encara arribaran als 23 o als 24 graus. Demà i divendres baixarà la temperatura i bufarà fort el vent.
Escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, gràcies, Albert Bassas, i gràcies a tots els serveis informatius de RAC1.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer, en Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, què tal estàs?
Bona tarda.
Avui en Pol Guasch, hola.
Hola.
Miquel Missé, estàs contentíssim, no, avui?
Avui estic
per
molt
què?
Content.
Perquè t'hem portat a un vell conegut.
M'heu portat a una persona que estimem molta gent. Avui està aquí a la ràdio i deixem uns afortunats.
Tu podries presentar-nos al Susu?
Ostres, no, bueno, m'ho haig de pensar, és que és un repte, eh?
És un repte, és un repte. Bueno, jo diré d'entrada, senyores i senyors, tenim l'honor avui de rebre aquí a RAC1. És el primer cop que vens a RAC1 o ja hi havies vingut? Ja hi havies vingut, eh?
No, la primera vez.
La primera vez, ai, Déu meu. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Jan Willis. Bueno, a veure, Jan Willis li ha escupit a la cara a Bolsonaro... Ahora diré, ¿para qué? Pero es que esto lo tengo que vender, ¿eh, Jan? Tengo que vender esto. Te tengo que vender por si no te conocen. Va a pasar para Gran Hermano. Tú has sido concursante de Gran Hermano Brasil.
Y sí. Ganador, ¿no?
Pero en la era prehistórica.
Big Brother Brasil, ¿no?
En la era prehistórica.
¿Qué edad tenías?
Yo completé 30 años dentro del programa.
Sí.
Sí, completé 30 años de edad allí dentro del programa. Bueno, y fue en 2005, ahora cuando está. Digo, era prehistórica.
Prehistórico para
y
todos.
Bueno, y he parado allí por una curiosidad académica. I aquesta curiositat acadèmica ha canviat la meva vida.
Clar, veus? Ell és periodista i professor universitari, però va ser diputat federal al Brasil. Ho dic perquè és que a vegades, diguem, aquests països, quants milions d'habitants té el Brasil?
211 milions d'habitants.
Doncs ell va ser diputat federal al Brasil amb el Partit Socialisme i Llibertat del 2010 al 2018, però per amenaces de mort i pressions homòfobes. Tu ets un activista LGTBI plus de primer ordre i a nivell mundial, vas decidir exiliar-te. Vas passar primer pel Brasil i portes, què, 4 anys aquí a Barcelona. Actualment podeu anar a veure una exposició molt recomanable perquè, a més, coincideix en John Willis amb altres artistes a la Virreina, al bell mig de la Rambla de Barcelona. La teva exposició es diu Desexili. I m'agradaria saber exactament per què et vas exiliar i per què a Barcelona.
Bueno, explico primero que no hablo català, a mí me gustaría mucho, me encanta la lengua. Hablo esta mezcla de portugués con castellano.
Es una mezcla divina.
Y espero que logre me comunicar y que la gente me entienda. Bueno, desexili, esta palabra no es mía, es de un escritor uruguayo, Mario Benedetti. Uh-huh. Y para mí es la palabra perfecta porque el exilio es un proceso y el desexilio también es otro proceso. Y bueno, no me quedé todo el tiempo en Barcelona. Cuando salí para el exilio, estuve en Berlín un tiempo. Después fui a Estados Unidos por invitación de la Universidad de Harvard como profesor invitado del Hunter Center. Y después, cuando fui aprobado en el doctorado de la UB en ciencia política, cambié para acá. Entonces estoy aquí hace 2 años, un poco más de 2 años. Y es eso, el exilio no fue una elección mía, ¿no? Nadie elige el exilio. Uh-huh. El exilio es siempre una imposición de la violencia de un sistema contra activistas, contra políticos. Y en mi caso, la extrema derecha me convirtió en enemigo público, porque defiendo las libertades individuales, defiendo la justicia social, la igualdad, los temas de derechos para las minorías, por ejemplo, la comunidad LGBTI, las mujeres, los pueblos indígenas. Y cuando la extrema derecha empezó a ascender al poder en Brasil, me eligió como un chivo expiatorio y hizo una campaña difamatoria muy pesada contra mí, que me puso en inseguridad en todo el país. Y además había las milicias, las mafias organizadas y sus sicarios que había asesinado a una compañera mía, amiga.
A Marielle Franco.
Marielle Franco, concejal, mujer negra, lesbiana, sobre quien no pesaba ningún tipo de amenaza, ¿no? Sobre mí pesaba muchas amenazas, sobre ella no. Entonces,
eso va a ser el 2018.
En 2018, el año que Bolsonaro se eligió. Uh-huh. Justo en ese año, ¿no? Y es importante decir que Marielle fue ejecutada mientras el Rio de Janeiro estaba bajo una intervención militar comandada por un general que después se convirtió en ministro jefe de la Casa Civil de Bolsonaro. Uh-huh. Y ahora, en estas elecciones, era vicecandidato, era candidato a vicepresidente, ¿no?
Déu-n'hi-do. Perdona, ¿es veritat que Bolsonaro ens consta que quan tu eres diputat i ell també... Sí. I ell també, el tenies darrere i t'anava dient a la nuca, marica, marica,
sí,
marica. Que és en brasilés.
Sí. Bolsonaro, bueno, era un diputado paroquial, que es una palabra que usamos en portugués para decir que eso era un diputado no muy expresivo, ¿vale? Uh-huh. Era conocido solamente de la gente en Rio de Janeiro. Cuando yo me elegí, yo era una figura pública nacionalmente, uh-huh. ¿no? Del norte hasta el sur de Brasil, yo era conocido, era famoso porque había participado en un programa de televisión, había hecho televisión después. O sea, Bolsonaro encontró en mí la manera de ampliar su agenda electoral, más allá del tema de la seguridad, para atacar a la comunidad LGBTI. Uh-huh. Y con eso ganó espacio, lamentablemente ganó espacio en la media hegemónica, que empezó a invitarlo para dar sus declaraciones homófobas, racistas. Y así, Bolsonaro se convirtió en un tipo de conductor de los resentimientos, del odio, del rencor, de los prejuicios de la extrema derecha. Y claro, todo eso, lo que le ayudó mucho fue el tema también de la crisis económica. Cuando un país está viviendo una crisis económica y la gente no tiene seguridad sobre el futuro, la gente se torna más propensa a la manipulación de la extrema derecha. La extrema derecha manipula mucho más sus miedos y prejuicios. Y Bolsonaro ha logrado construir un tipo de secta, una secta que es una mezcla de secta religiosa y secta política. Bueno, y con eso se convirtió, claro, en la persona que es, utilizando un poco minha popularidade e minha fama, e me difamando nesse sentido.
Me ha passat això perquè tu t'exilies, et veus obligat a exiliar-te, perquè reps amenaces de mort, amenaces de muerte, i també amenaces de mort, persecucions homòfobes, s'utilitzen la teva homosexualitat per perseguir-te, i també gran varietat, que és una de les teves especialitats, ha estat una de les teves especialitats, de fake news. Tu ets de les primeres persones, probablement les primeres importants figures públiques al planeta Terra, que detecta que és una fake news i que les explica i les estudia, oi? Tu vas ser víctima d'això?
Sí, sí, sí. Jo podria dir que fui una espècie de cobaia, de laboratori, d'aquest model de comunicació política de la extrema derecha, que no és exclusivitat de la extrema derecha en Brasil. ¿No? La desinformació ha sido aplicada en otros procesos decisorios en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, durante el Brexit, durante la elección de Donald Trump en 2016, ¿no? No proceso de acuerdo de paz de Colombia. O sea, la desinformación es una pandemia digital y es un modelo que la extrema derecha utiliza para, como he dicho, para manipular los miedos de los rencores. Entonces, yo fui la primera víctima, ¿por qué? Porque yo soy gay. Yo soy gay y asumí a mi condición de gay y además defendía pautas que son, digamos, polémicas. A mí no me parecen polémicas, para mucha gente parece polémica. Como, por ejemplo, la legalización del aborto para las mujeres. Defendía, por ejemplo, la regulamentación del consumo y comercio de marihuana, porque la guerra a las drogas es una estupidez que ha matado mucha gente en Brasil y ha puesto mucha gente en la cárcel. Nosotros tenemos una población carcelaria de casi 2 millones de personas. Es mucha gente. Bueno, entonces por eso fui víctima de ese proceso de desinformación y fake news. Y pasé a me dedicar a estudiar ese fenómeno. Entonces las fake news interpelan al sistema emocional. Y por eso la gente contesta de inmediato. Las fake news no interpela la razón, el pensamiento, la lógica. Interpela los prejuicios que ya están allí y a veces de manera inconsciente, a veces no, casi siempre de manera inconsciente. Para algunos de manera más consciente do que otros. Pero en general, las fake news interpelan un prejuicio o una visió del món inconsciente.
Ara parlarem de l'exposició en si, com a objecte, els teus dibuixos, en quines condicions els fas, però m'agradaria, ja que et tenim aquí, i que ets una veu perfectíssima, jo crec que la més acreditada, i mira quina sort que estiguis aquí, que ens fessis una anàlisi dels resultats de les eleccions celebrades al Brasil tot just aquest cap de setmana. Ha guanyat Lula, jo crec que això és una boníssima notícia per tu i per tots nosaltres.
Sí.
I no sé si has parlat amb Lula. Jo sé que tens via directa amb ell, amb el president Lula. I has pogut parlar últimes
hores? No hablé con él directamente, ¿no? Con Lula. Pero sí, Lula ha se convertido en mi amigo porque en el momento que estaba, que fue arrestado injustamente, que se quedó 580 días en la cárcel de manera injusta, num processo de lawfare, naquele momento, a gente se alejou dele, né? Muita gente se alejou. E eu não, ao contrário, eu me puse a seu lado a defendê-lo porque sabia de sua inocência. Bom, o que passa em Brasília é que Lula ha vencido as eleições e ha vencido as eleições em contra ao poder econômico, contra o capital financeiro, em contra as redes de mentira, as redes digitais de mentira, em contra as máfias neopentecostais e suas igrejas, suas sectas. Ha vencido as eleições em contra a própria imprensa hegemônica, que es mayoritariamente de derecha y que es antipetista. La victoria de Lula, por tanto, es más grande que esta victoria que sabemos. Porque hoy mismo, antes de venir para acá, había una noticia en la Rede Globo, que es la principal emisora, diciendo que Bolsonaro havia comprado, la campanha de Bolsonaro havia comprado votos em muitas cidades pequenas, pueblos, em pequenos pueblos del interior de Brasil. E, además, havia uma espécie de acoso, de violência praticada por las milícias bolsonaristas. La Polícia Rodoviária Federal foi completamente cooptada e se converteu numa célula fascista a favor de Bolsonaro. Então, no dia das eleições, la Polícia Rodoviária Federal hizo una barrera para impedir que la gente que votaría en Lula votasen. Entonces, mucha gente no
votó. Tú de vegades has hablado de asociación del poder constitutivo con organizaciones mafiosas.
Exacto,
criminales.
Completamente. El gobierno Bolsonaro siempre fue un gobierno aliado con organizaciones criminales, ¿no? O sea, era un gobierno que operaba dentro de este margen. ¿Margen?
Sí, sí.
De relaciones excusas
con... preguntar-te, i Bolsonaro, la resposta de Bolsonaro s'ha estat esperant tot un dia, això també és una cosa que és al·lucinant, no?, que un contrincant a unes eleccions esperi tot un dia llarg, quasi bé dos dies, per reaccionar a la victòria del seu contrincant, ja diu molt poc de com deu estar la cosa. Com valors les paraules de Bolsonaro respecte a aquesta... Alguns han dit que,
bueno,
facto las acepta, pero bueno, todos los camiones al carrer.
Bueno, él, como siempre, dijo palabras ambiguas. No ha aceptado claramente la derrota y ha mantenido un espacio ahí para que su seita siga actuando, haciendo los movimientos que están haciendo, que son movimientos gravísimos, como por ejemplo interromper las principales vías, o que ha perjudicado a hospitales, a niños que están haciendo tratamientos, a abastecimiento de los supermercados, o sea, es algo muy grave. Pero lo que pasa es que Bolsonaro está aislado. Mundialmente está aislado, porque todos los líderes mundiales han reconocido la victoria de Lula. Los empresarios y la prensa han reconocido la victoria de Lula. Incluso un pastor evangelista aliado de Bolsonaro ha reconocido la victoria de Lula. Uh-huh. Bolsonaro está aislado y lo que Bolsonaro tenta ahora es una amnistía para sus crímenes.
Una amnistía para sus crímenes.
Exacto. Es lo que tenta ahora. Para él, para sus crímenes y de sus hijos. Uh-huh. Él no quiere tener el mismo destino que la golpista boliviana Jeanine, que quedóse arrestada por crimen de sedición y terrorismo. Entonces, lo que quiere ahora es una amnistía. Sobre la virreina, digo que esta exposición es...
sobre la virreina. No, es que entiendo, sobre la vejiga. Dic, ¿la vejiga por qué? Dic, no, la virreina.
Bueno,
la
virreina. Me has preguntado, por eso.
Sí, por eso. Pero de repente, con el accent, dic, ahí la vejiga, no sé. Ens hemos vivido muy... No, sobre la exposición de la virreina.
Bueno,
tú dices que hi ha quasi bé més de 100 dibuixos que tu fas a aquest exili, i són dibuixos que no estaven pensats per ser exposats. No. Què et convé?
No estaba pensado para ser expuestos, porque siempre estos dibujos son al mismo tiempo que un proceso de cura, de rehabilitación de las heridas que la violencia política ha perpetrado contra mí. Y claro, el exilio no es fácil, ¿no? Desterrarse de su lengua, de su familia, de sus amigos, ¿no? Y además estaba en la pandemia, yo he vivido un exilio dentro del exilio. ¿Vale? Entonces, los dibujos son al mismo tiempo una forma de terapia y al mismo tiempo una forma de intervención distinta de la que había siendo. No una intervención por la palabra, por el discurso, pero con una imagen que todavía es una imagen discursiva y busca politizar la existencia. Uh-huh. Y trabajo con materiales desechables. Entonces, digo que es un tipo de estética de la precariedad.
Es
una referencia a Glauber Rocha,
claro.
Mi coterráneo, que dice que había una estética del hambre, ¿no? Uh-huh. Que la estética del hambre se basa en un eslogan, que es, basta tener una cámara en la mano y una idea en la cabeza y nace el cine. Uh-huh. Y ya hay ahí cinema, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la estética de la precariedad es trabajar con un mínimo que puedes y producir belleza, convertir la fealdad, la violencia, la depresión y la política en belleza.
Per tant, les obres són obres de petit format, traslladables, perquè és evident que una persona que fuig o una persona que està en trànsit
permanent o que està allunyada del seu país amb una casa que no sap si serà la seva i per fins quan ha de ser transportable, s'ha de robar. També són obres fetes sobre un penyal, una bossa de paper, un retalls de diari. Això m'ha recordat un artista que es diu Paul Tech, no sé si el coneixes, que dibuixava també sobre papers de diari oberts. També és veritat que si arribés de sobte l'enemic, pues mira, ho arrugues tot, i
bueno.
Tampoc, no, que horror, no? Pensat així, però, diguéssim, és, fàcilment te'n pots desempallegar en el cas de que t'incriminessi la teva pròpia obra, no? Però la veritat és que són preciosos, tenen... hi ha una cosa que m'ha... Hi ha ja per acabar, una pel·lícula al final...
Sí.
On apareixen també amb altres exiliats artistes i activistes polítics, exiliats al Brasil pel mateix motiu que el teu, i em fa gràcia perquè hi ha un moment que tu dices que, ostres, jo estic ara a Barcelona quan estaves a Berlín, i que agradable és poder seure a una terrassa i prendre's una canya, i que ningú et reconegui, que ningú t'increpi, que de fet tot plegat, toda esta lluita de ganar de eso, ¿no? De vivir en pau.
Bueno, eso fue para mí, es muy importante que recuperar una vida, porque, bueno, en Brasil, sea por la fama, sea por la infamia, yo no tenía una vida, ¿no? En Barcelona he recuperado el anonimato y, por tanto, la posibilidad de estar en un espacio donde yo no altero espacio porque no soy conocido. Y eso es muy bueno. He recuperado una relación conmigo mismo que... Desde 2005, con Gran Hermano, yo había perdido, ¿no? Entonces, yo nunca quis, nunca almejé, nunca quis una fama, haciendo tipo de fama de la imagen. Siempre quis que mi trabajo fuera lo más importante, no mi cara. Bueno, pero las cosas no se pasaron como yo quería yo, ¿no? Aquí, no en Brasil, pero aquí sí. Aquí miro que mis ideas y mis trabajos son más relevantes do que mi cara. Ajá, ajá. Que para mí eso es ideal.
De todas maneras, tienes una cara muy mona, ¿eh? Te lo digo. Oye, Jean Willis, aneu a veure l'exposició de Jean Willis a la Virreina, Desexili. És fantàstica. Ara no recordo fins quan
fins
hi és.
Fins al 15 de gener.
Fins al 15 de gener. Gràcies, o sigui, tenim temps. I a més, ja al voltant d'aquesta exposició n'hi ha dues... A banda d'Amèlia Riera, que ja vam parlar en aquest programa, heu coincidit tota una sèrie de gent realment interessant. A la Virreina, al bell mig de les Rambles. Jean Willis, moltíssimes gràcies. Tornaràs al Brasil?
A ti. Bueno, regreso cuando las cosas estiveren seguras para mí.
Clar.
El desexilio es un proceso. Clar. ¿Te acuerdas? Muchas gracias.
Gràcies a tu. Un aplaudiment, per tant. Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Vicé.
Ai, és que estic emocionadíssim perquè... Porque, bueno, Jan, solo puedo decirte que com m'alegro de la victòria de Lula i com m'alegro de que puguis tornar al Brasil, que sé que és molt, molt important per tu, i espero que això faci girar la dinàmica i que el Brasil sigui un espai no només segur per tu, sinó on puguis desenvolupar el teu treball polític. Però estic molt, molt feliç per aquest gir i m'alegro molt de trobar-te aquí a la ràdio. Segur que tots els nostres oients també. El darrer 26 d'octubre...
Ho dic molt ràpidament, que a figures com les de Jean Willis, està bé escoltar-les atentament i seguir la seva trajectòria, buscar a YouTube les seves intervencions, per exemple, aquí al Centre de Cultura Contemporània, a altres llocs, perquè el que li ha passat a aquest senyor no és una cosa estranya. És a dir, ens pot passar més aviat del que ens pensem a tots nosaltres. És una mica allò que passa amb el canvi climàtic, no? Allò de quan vegis a les barbes de Jean Willis remojar, pon les tuies, vete con cuidado. No? No,
bueno, i alhora que si alguna gent tenim les llibertats que tenim és per
gràcies,
gent com Jean Willis.
Sí,
vull dir que penso en les joventuts LGTB brasileres, vull dir que és com, bueno, pues el Pol i jo estem aquí, però també hi ha hagut una gent al davant, no? En fi... Gràcies, Jan, moltes gràcies. Bueno, vinga, el darrer 26 d'octubre, dimecres passat, es va celebrar el Dia Internacional per la Visibilitat Intersex. Per aquells i aquelles que aterren per primera vegada en aquest concepte, les intersexualitats fan referència a les experiències de persones que tenen cossos que no poden encasellar-se com a mascle o com a femella. És un fet biològic, natural, que tradicionalment ha estat interpretat per la medicina com una anomalia, una malformació, alguna cosa a corregir, i de fet, doncs, s'hi ha dedicat i s'hi dedica molt de temps a corregir-la mèdicament, tot i que això és fruit, diguéssim, d'un intens debat polític. Les intersexualitats, que no són un tipus de corporalitat concreta, sinó més aviat un terme paraigües que engloba molts cossos possibles, és probablement aquesta qüestió un dels reptes més importants de les lluites LGTBI. I no deixa de ser sorprenent el poc o nul espai que ocupa, fins i tot aquestes setmanes que es discuteix una llei estatal sobre aquestes qüestions, on hi ha un apartat també sobre la qüestió d'intersexualitat, el debat està completament i malauradament monopolitzat per un marc mental molt petit i concret respecte a alguns articles de la qüestió relativa al canvi de sexe a registrar, que tampoc és tota la política trans, però vull dir que de la intersexualitat, que també va aquesta llei, bueno, és una cosa... en fi, inexistent completament, una desinformació brutal per part de la majoria de la societat. Sota el meu punt de vista i respecte a la qüestió intersex, crec que és clau que ens hi apropem amb delicadesa, escoltant els matisos i amb complexitat. És a dir, a veure si som capaços d'apropar-nos a la política intersex amb alguns aprenentatges fets respecte a com hem fet la política trans. O sigui, no a golpe de Twitter, respectant l'enorme quantitat de posicions diverses que hi ha entre les persones amb diversitats en desenvolupament sexual, que entre elles també tenen debats, no estan d'acord amb tot. Estudiar i formar-se bé per participar amb criteri polític d'aquests debats complexes, no? Llavors, justament la setmana passada, el Ministeri d'Igualtat va organitzar per primera vegada en la història una jornada sobre intersexualitats que ha quedat íntegrament registrada i està disponible a YouTube. Jo ja sé que són 8 hores, però li he de dir a la gent que ens escolta que si li interessa, és un molt, molt bon contingut, superinteressant, amb moltes veus de l'activisme intersex que són brillants, i que és brillant també com parlen i des d'on parlen, no? Quan en una lluita política encara no tens tota l'atenció mediàtica, i l'activisme ha de ser molt generós, molt pedagògic, és molt, molt interessant. Bueno, us ho recomano molt, només cal que poseu al YouTube Jornada sobre intersexualitat 2022, i allà ho trobareu.
Bueno, no, deixa'm dir, amb això de intersexualitat, que probablement hi hagi moltes persones que potser tinguis un fill que sigui intersexual i no sí. ho sàpigues, que s'ha d'estar atent amb aquest tipus, perquè hi va la pau i la llibertat d'aquella persona, diguéssim.
Totalment.
I moltes vegades hi ha moltíssima gent que ha tingut problemes o tindrà problemes per ser intersexual, això que en diem, sí, que té moltes varietats, a més a més, no? Segons
bueno,
com s'expliques.
Bueno, i per començar, que molta gent que té aquesta experiència no s'identifica com intersexual.
Clar, exacte. I que potser...
És un debat, sí,
trobaran
sí.
la pau sabent el que ets. Això passa amb la dislèxia, perdó, no té res a veure una cosa amb l'altra, però moltes vegades hi ha molta gent que és dislèxica, que no sap que és dislèxica, i quan diuen, calla, que sóc dislèxic, les coses comencen a anar bé perquè sí. tens una mica a on anar a parar, tens,
de
pots demanar ajuda, pots explicar-te.
Una de les coses difícils...
No té a veure, ho sé, però...
No, no té a veure, però amb la dislèxia no li passaria a una família que li diguessin als metges de la família. Sobretot no li digueu a ningú que el vostre fill és dislèxic.
Bueno, podríem parlar d'això.
Bueno, però amb la intersexualitat...
S'ha avançat molt, eh?
Ara sí, però vull dir que en relació a això...
Pots salvar la vida del teu fill, filla, fille.
Llavors, dit això... Jo ja entenc que hi ha molta gent que digui, bueno, hòstia, vale, molt Miquel, però una cosa per entrar-hi una mica més fàcil, molt no bé. Estarem 8 hores a YouTube. Hores. Llavors porto dues coses fàcils, vale?
Per la manera, la gent està també a Juego de Tronos, que tampoc n'hi ha per tant, eh?
Bueno,
cada vegada de Crown, ja ens fotrem de Crown 15 hores allà, la merda aquesta de la monarquia aquesta britànica, l'imperi britànic, estem fins al capdamunt, pues filla, 8 hores d'intersexualitat tampoc ens sembla la primera vegada de la història.
No, però és veritat que igual abans de les 8 hores pues, podem fer alguna entrada diferent, i tenim la sort, la immensa sort, de que la nostra ciutat aquí a Barcelona hi ha un activisme actiu sobre això. Llavors us faig dues propostes que són fórmules més amables
Fantàstic.
Per entrar al tema que passaran a la ciutat de Barcelona els propers dies. Demà a la tarda, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona organitza un diàleg que es diu Intersexualitats, història, tensions i aliances amb els discursos científics. En aquesta taula rodona hi participen Laura Vila, que és una actriu i activista intersex, Simón Pereira...
Laura
que és...
Vila, no l'has portat un dia,
sí,
eh?
Sí, una vegada ens va visitar.
Fantàstic.
I, de fet, ara parlarem d'això, i jo mateix que estaré moderant aquesta conversa, que bàsicament vol reflexionar sobre, bueno, quin sentit té que un Museu de Ciències Naturals parli d'intersexualitats, de quina manera el pensament científic ha pensat tradicionalment aquesta diversitat, quins cossos es representen i com i per què s'expliquen. Bé, llavors en aquest diàleg abordarem quins aprenentatges podem fer des dels activismes intersex per repensar els discursos científics sobre el sexe i quina manera tenim de subvertir-los. Que això serà demà a la tarda a les 6:30 al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
A 6:45 al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Sí. I després...
Quin és aquest museu? On està?
És el que està al Fòrum.
És el que està al Fòrum.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I després, per últim, us recomano moltíssim l'espectacle, que de fet ja en vam parlar en el seu moment, però que no havia arribat encara del tot, de la companyia Que no salga de aquí, que protagonitza l'actriu Laura sí. Vila. L'espectacle es diu Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, i us ho dic perquè aquest matí he anat a mirar si quedaven entrades i encara queden algunes
encara
entrades, que són poques. És de l'Ateneu Popular de Nou Barris el dissabte 12 de novembre a les 8 de la tarda. Jo he comprovat que hi ha entrades. Ara us dic, en queden poques i després la gent... No, però... Jo ja t'ho vaig dir. Ho recomano moltíssim.
Ja t'ho vaig dir, maca.
Aquesta obra, Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, que és, sens dubte, una de les millors formes d'endinsar-se en les polítiques intersex i pensar-les des d'un altre lloc, que pot ser la creació escènica, perquè al final, com passa amb l'acrònim LGTBI en general, la qüestió no és només què li passa a aquesta minoria, sinó el que ens diu de la nostra societat i de nosaltres com tractem la minoria. És a dir, les intersexualitats són unes experiències corporals concretes, sí, però són un mirall enorme de com pensem el cos en general, el sexe, el binomi mascle-femella i la nostra diversitat corporal com a societat.
Pues tens tota la raó. I després et dic una cosa, que després la marica, la trans, la intersex i tal, potser són les teves cosines, guapa, que l'hauràs... No
són les teves cosines.
És que, clar, la gent pensa que aquesta gent estem pol·lulant per l'aire. És que jo flipo. Vinga, no, dic jo. No, senyora, a veure, passa el micro immediatament, perquè estic fora de temps total. El micro a l'artista. El micro a la senyora, a la senyora directora.
A la Tere.
Tere, digui. et vaig dir una cosa que et quedaràs al·lucinada. S'apropa les festes i és el moment de torrons Vicent, l'autèntic torró de Gramunt. Com que el teu fill avui fa 30 anys, acabes de guanyar, no el teu fill, sinó tu, que l'has engegat a dir i que ara el teu fill ja és autònom, el superlot de torrons Vicents que cada dia entregarem en aquest programa d'avui fins que peti el Nadal. M'entens, torrons Vicents?
Bravo! Bravo!
Bravo, bravo! I visca intersexualitat i els torrons. Vinga, intersexualitat i torrons. Què més volem? Jean Willis, gràcies.
Ciao, gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Em sorrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i musicalgris.es.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A veure, tenim també entre el públic avui a Sònia Pulido, que és una de les millors il·lustradores que nosaltres tenim en aquest país. Sònia Pulido, posa't el micro a la cara, per favor, t'ho demano. Què tal estàs, estimada?
Hola, molt bé.
És que segueixo super avantguarda a tot arreu. No? Estàs contenta?
Estic contenta, sí.
Ole tu, eh? Ole tu. Però és que, a més a més, tu ens interessa moltíssim perquè ets Sònia Pulido, la superil·lustradora i artista. Però és que has vingut amb aquest maromo que tens al costat, que jo dedueixo que deu ser la teva parella, el teu marit, el pare dels teus fills, si els tinguéssiu.
Sí.
Passa el micro ràpidament,
que tu ets suís. De quin cantó?
De Berna, originalment.
Com ha de ser, com ha de ser. Escolta'm, i tu estàs aquí a Catalunya, però és que dediques una cosa que és la Monda. Que et forraràs, eh? T'ho dic, que t'estàs a punt de forrar. De pasta, dic. A què et dediques? Com et dius? A què et dediques? Quantes preguntes, no?
Sí, sóc en Marcus i em dedico a fer avançar la transició energètica.
Toma! Bravo! A punt de forrar-se aquest senyor, eh? Ja t'ho diu. I en una frase, Marcus, jo sé que tu parles lentíssim perquè els suïssos us preneu el vostre temps, aquells hiverns llargs heu après a prendre temps. Nosaltres estem al Mediterrani, Marcus, però en una frase, un titular, quin és la... Què hem de fer? Transició energètica. Està tot manga porombo?
No, jo crec que la tecnologia ens salvarà bastant, però no del tot.
Molta mia.
Hem d'aprendre a familiaritzar-nos amb els conceptes de l'eficiència i de la suficiència.
Per tant, necessitem que l'Estat estigui al nostre costat. No és que estic dient.
No,
estic
boja. Estic boja. Necessitem... El que jo m'agradaria més que el féssim és... que ens fan mirar en una direcció i que giréssim la mirada 180 graus...
Hòstia, hauràs de venir, hauràs de venir, Marcus, a explicar-nos això. Mira, t'agafem el telèfon i vindràs un dia i ens explicaràs cap a on hem de mirar. T'ho dic sincerament. Ja veuràs. Tenim aquí un senyor que està a punt de forrar perquè es dedica a aconsellar sobre la transició energètica. Perquè,
I ens ha de salvar, Marc.
Ens ha de salvar. És el nostre superheroi. Senyores i senyors, amb tots vostès, Pol Guasch.
Pensava que marxaves.
No.
Val.
No, vinga. Perquè vaig aquí, perquè el públic hi ha una senyora que és divina. Després et pregunto, eh?
Molt bé.
Endavant.
Vinga, doncs avui...
He anat a entregar el micro.
He vingut a explicar-vos una història d'amor.
Una història d'amor?
Sí, perquè aquests darrers dies he estat a la Bretanya, on se celebrava un festival de literatura, i m'ha passat... he tingut una història... No l'he tingut jo. Bueno, ara ho veureu. La qüestió...
Sí, ha estat una mica baixant, això, eh? Perquè ara...
Sí, ara sembla que sigui una història... Que jo he tingut una història d'amor.
I no, resulta que...
I res, més lluny de la realitat. No,
però estàs en història d'amor o no? Estàs enamorat ara mateix o no, els poetes?
Escolta, la Bretanya és actualment una regió de França d'uns 5 milions d'habitants. Ho dic, o sigui, hem de contextualitzar una mica perquè s'entengui la història d'amor.
5 milions d'habitants. La Bretanya.
La Bretanya francesa. Allà tenen la seva pròpia llengua, la seva pròpia cultura, però tot i així, com bé sabem, la seva existència és una mica dificultosa, per no dir molt, per culpa d'un estat centralista, com ho és el francès, que impossibilita doncs, la seva existència. No? Si a principis dels anys 2000 hi havia 1 milió de parlants de bretó, actualment ja es calcula que són uns 150.000 parlants de bretó. I dic que es calcula aproximadament perquè l'estat francès no permet fer enquestes oficials sobre quin és l'estat d'aquesta llengua. No? És a dir, una llengua que s'està morint, però que no hi ha cap
això
estat darrere.
Això és terrible, perquè imagina't, a més, això, a mi el que més por em fa d'això de les revisions de la llengua, per exemple, el bretó, el català i companyia, és que de sobte vagin quedant pocs parlants i que es caiguin malament. O sigui, que no, saps? Que no tinguis res a dir-te amb aquella persona.
Exacte.
Que això, ja, o sigui, que això va passar, no és tan qüestió també, que també, sinó de dir, bueno, pues a sobre,
clar,
ara
ja parla
català amb aquest imbècil. Pues jo
com
passo.
Menys gent hi ha més probabilitats ja, que et
caigui malament.
Malament.
És que és una cosa que és increïble.
Però havia vingut a parlar d'una història d'amor i és que a Carré, que és aquest poble on se celebrava el festival, vaig conèixer una dona. Aquesta dona és catalana. Ella va viatjar amb un amic seu a la Bretanya fa moltíssims anys, quan era jove, i no va tornar mai.
Per què?
Perquè l'amic suposo que sí, no sé, de l'amic no me'n va parlar. L'amic suposo que tal i com va anar, doncs va tornar. Però ella es va quedar perquè va conèixer el que seria el seu marit, un home bretó.
És que clar.
I no va tornar mai. Es van conèixer en francès, es van enamorar en francès i van seguir vivint en francès durant molts anys, però quan va arribar la seva filla... mantenir una filla, ella va decidir que encara que es trobava tan lluny de casa seva i no tenia cap expectativa de tornar a Catalunya, ella criaria la seva, educaria la seva filla en català.
A què es dedica aquesta senyora?
És professora de bretó.
La catalana és professora,
de bretó. I el seu marit va decidir el mateix, va dir, jo la meva filla l'educaré en bretó.
O sigui...
És a dir, que aquesta nena nascuda a França seria educada en bretó i en català a un poble doncs, de la Bretanya. Per què crec que aquesta història és molt bonica? Perquè criar va ser per ells una manera de cuidar, que vol dir tenir cura de la llengua, encara que els altres et qüestionin i considerin, doncs, que no té sentit educar una nena en dues llengües minoritàries i una d'elles, doncs, en perill d'extinció total, no? No cal dir que aquesta noia no només parla català i bretó, sinó que parla cinc llengües en total. De fet, és divertit veure com ella, la filla respon al pare en bretó i respon a la mare en català i la mare parla en català, mentre que ell parla en bretó.
A què sona el bretó?
A una cosa com celta.
Celta.
Sí, sí, sí.
Mítica.
Sí, sí, sí. I el celta, què sona?
A una cosa mítica.
Com gaèlic.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bé, llavors, per què aquesta història d'amor crec que era important parlar-ne avui? El primer motiu és perquè infla d'esperança una dada terrible, que és que la meitat dels 6.000 idiomes que es parlen avui en dia s'hauran extingit en menys de 100 anys. Aquest és el primer motiu. El segon motiu és perquè tot canvia segons la perspectiva des d'on es miri, i és que els bretons tenen els catalans com uns herois.
Veus?
Herois perquè publiquem amb la nostra llengua, perquè parlem la nostra llengua, sí, sí, perquè tenim escoles on es parla la nostra llengua, i nosaltres, que som un poble petit, enfonsat políticament, cada dia més enfonsat en la misèria, desorientat, abatut, doncs que algú en una punta del món consideri que som herois, trobo que és una cosa bastant...
Romàntica.
Bastant
romàntica.
Bastant guapa, no? Aleshores, sí, sí, jo penso, siguem dignes d'aquesta categoria, no?
Clar.
És a dir, si algú ens veu com herois, siguem dignes d'aquesta categoria.
Ara.
El tercer motiu pel qual crec que és una història bonica és que crec que si una parella jove que té una filla a un poble remot de Bretanya pot educar la seva filla en català, nosaltres ho podem fer també a casa nostra. És a dir, nosaltres podem mantenir-nos a la nostra llengua quan ens la canviem i podem vindicar la nostra llengua sense cap mena de complexa, no? Parlar català no és provincià, parlar català no és elitista, parlar català és bonic, com ho és parlar qualsevol altra llengua del món.
I parlar català pot ser provincià, pot ser elitista, pot ser el que li doni
sí,
la gana.
Sí, però per se no ho és, exacte.
Per se no ho és.
I fins i tot diria un quart i últim motiu, que és que aquesta història demostra que la llengua és un exercici de dominació. I, per tant, parlar una llengua també pot ser un exercici de resistència per tal de cuidar tots els mons possibles que aquella llengua possibilita, no? Que aquella llengua crea. I per acabar, en un dels sopars on ens van convidar durant aquests dies del festival...
Que és bé, doncs, a Bretanya te'l menja bé, no? Formatge...
Sí,
ostres,
sí, sí.
Ostres.
Bueno, com carnassa, sí, carnassa, també hi havia ostres, marisc i aquestes coses. En un dels sopars on ens van convidar durant els dies del festival hi havia un grup d'homes que cantaven, homes grans.
Carai, un grup d'homes grans cantant.
Bastant grans, Marc?
Sí que haurem d'anar
a la Bretanya. Sí, sí, potser t'interessa, no ho sé. Un grup d'homes que cantaven amb força cançons bretones mentre les dones ballaven al mig del restaurant ocupant les sales. Als ulls d'aquests homes podies veure perfectament l'emoció de l'esperança i de la tristesa combinades, no? I era impossible no preguntar-me, mentre jo els escoltava amb admiració, no?, amb tota aquella felicitat èbria, quina serà la nit en què aquelles cançons, doncs, es cantaran per darrera vegada i nosaltres no ho sabrem.
Carai, Pol, escolta, molt bonic. Què t'anava a dir? No estàs enamorat, però estàs desenamorat, perquè els poetes ho aprofiteu tot. Estic enamorat? Escric una poesia. Estic desenamorat? Escric una poesia.
Però què té a veure això amb la Bretanya?
Que és un xollo ser poeta. És que trobo que tenim una barra, no?
Jo crec
poeta,
que això...
Pues estic enamorat, pues vaig explicar que estic enamorat. Que estic fet una braga, pues també t'ho explico.
Bueno, això se sap amb el temps, no? D'aquí un temps, segons el que publiqui, doncs sabràs si en aquest moment estava enamorat o desenamorat.
Ell ho capitalitza en tot, tu.
Exacte,
escolta, de veritat,
sí, sí.
Miquel, t'ho dic sincerament. Escolta, he de passar publicitat, no? Que el nen està fent ja palos. Estàs fent palitos, no, rei? Sembla que toquis les castanyoles, no? El Joel Fortuny. Parlant d'herois, va venir un nebot meu, va venir a fer la castanyada vestit de capa i antifaz de Batman i vestit de Spiderman, o sigui, es va fer un collage.
Un mix-max.
I l'altre li deia, va, mira, fent-ho complexa, vam dir, mira, si vas de Batman i de Spiderman i tal. I va anar sa mare i li va dir, digue'ls que no diguin que vaig de Spiderman, que només vaig de Batman.
Brutal.
Tot, anava totalment de Spiderman, saps? O sigui, nosaltres ens va semblar que era molt original, i ell no, ell volia anar de Batman. Que diu el nen que va de Batman. Vale. Els herois catalans. Ole, va de publicitat. Sí, senyor. Ja estan aquí los palos.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Meravella, meravella.
RAC 1.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Viu l'emoció de l'òpera amb Don Giovanni de Mozart i la Fundació Òpera Catalunya. Comèdia i tragèdia del mite de Don Joan. Protagonitzat per Carles Pachón, Tina Gorina i César Cortés, entre d'altres, i amb la Simfònica del Vallès i el Cor de l'Òpera de Sabadell. Dissabte 5 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxaco o no?
Oh, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que, vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Calla, calla, que tenim una senyora aquí darrere. Com et dius, estimada, ràpidament?
Marta.
Quanta, què passa avui, què passa? Ens ho ha xivat la teva amiga. Ella estava cagada, la Marta, perquè li ha entregat el micro abans de la secció del Pol Guasch, i suposo que no has entès res del que ha dit, perquè estaves cagada,
sí,
que no volies parlar
sí.
I no volies parlar.
No.
No volies parlar.
No.
Però vull passar una cosa, tia.
Sí.
Que és...
el meu aniversari.
Tot! Molt bé! Cosa. També t'entreguem un lot de torrons Vicenç.
Que hi ha els
de torrons Vicenç. És el primer dia, tu. Ja no passarà més, eh? Lot de torrons Vicenç a la... Genial, genial. Veia, Malena, estens. Passa el micro al del davant, el teu company de davant, perquè per Malena és la teva. Treu-te la mascareta. Tu has vingut perquè el teu amic, que hi va venir l'altre dia, et va dir que vinguessis, no?
Correcte.
Però has vingut, t'has arrastrat molt o has vingut lliurement? Perquè, clar...
Lliurement. No ho
encara estàs convençut. Al batxillerat perquè vas una mica tard, no? Què ha passat aquí?
M'ho prenc amb calma, jo, a poc a poc.
T'ho prens amb calma? Exactament. Escolta, d'on vens i com et dius?
Andreu, i vinc de Terrassa.
De Terrassa, com el teu col·lega, no?
Sí.
El teu col·lega, passa-li el micro immediatament també. Tu ja vas venir l'altre dia.
Sí.
Pues tenen les cares molt mones, aquests dos, eh? Mira que no en tinc, eh? El... Sí, sí, sí. Què te la va dir? Tu ja vas venir l'altre dia i ens portes sempre col·legues. A tu et donarem un taco de flyers...
I torrons, Vicenç.
I quin boi.
Home, si voleu torrons, jo endavant, eh? Anem a
entregar el tercer torrons, Vicenç, avui, senyora.
El Joel està nerviós.
El Joel ja està nerviós, els de torrons Vicenç ja els estan saltant pels aires. Escolta, que és el primer dia, tu, els torrons Vicenç. I si demà ens agafa un patatús, com que no podem donar els torrons Vicenç. Torrons Vicenç pels de Terrassa, torrons Vicenç per la homenajeada, torrons Vicenç... Els altres ja no, eh? Perquè el de la crisi energètica, fins que no ens solucionis la...
De creixement.
El d'energètic aquest. I aquí hi ha dos senyors. Passa'ls-hi també. Com us dieu?
Miquel,
aquest senyor de...
Pau.
Teniu relació?
Amb la Teresa.
Per tant, vosaltres ja... Claro, que ets tu, el del que feia 30 anys?
És el fill?
No, és un altre.
És el nebot.
És el nebot. Sí, això és increïble. Esteu passant del vostre fill increïblement. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a tots. Demà tornem. Torrons Vicenç a gogó. I el dia 11, que és divendres, fem especial gossos. Apunteu-vos perquè el públic aquell dia ha de venir amb el seu gos. Total. Vaya quantitat d'informació us estic donant, eh? A tope, visca, total.
La vida sense Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Beirón és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beirón.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i Musical Gris Punès.
Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Amb dos dies sense IVA. Només l'1 i el 2 de novembre et descomptem el 21% d'IVA. Let's go! Perquè les millors ofertes de l'any ja són a la teva botiga, a MediaMarkt Punès i a l'app.
El 6 de novembre mor a la Nova, 17a Festa de la Clotxa. I del 6 de novembre al 4 de desembre, jornades gastronòmiques de la Clotxa a la Ribera d'Ebre.
Tasta i descobreix l'autèntica Clotxa de la Ribera d'Ebre. Més informació a turismeriberaebre.org.
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aixequem la Ribera d'Ebre.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
The Hole X és a punt d'arribar a Barcelona. Circ, cabaret i burlesc s'uneixen en el show més descarat i sensual que ja ha recorregut 6 països amb més de 2,5 milions d'espectadors. Celebra el seu 10è aniversari a partir del 2 de desembre sota la gran carpa del Port Vell. Entrades a la venda de wholeshow.com.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Em faltava un altre, he donat un altre lot de torrons, però hi havia un altre...